Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Taulí treballa per habilitar més llits a l'Albada per assumir l'augment de casos de coronavirus que segueix a l'alça. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'objectiu és fer lloc als nous pacients de Covid i garantir també l'atenció als pacients d'altres patologies. Ho ha assenyalat al Cafè de la Ràdio la directora del Servei de Malalties Infeccioses, Marta Navarro.
No podem parar l'hospital perquè hi ha molta, no, molta patologia molt greu que s'ha de donar resposta. I tampoc no podem parar l'hospital perquè ja també tenim molts coronavirus que necessiten ingressar. Llavors ens permet tenir una mica l'equilibri, no?, entre el que és coronavirus i tota l'activitat no coronavírica. Doncs hem de, la població doncs, ha de respondre i intentar evitar el màxim de contagis.
Malgrat tot, el Taulí s'ha vist obligat a aturar l'activitat quirúrgica no urgent avui i demà.
Compromís d'Endesa per millorar la infraestructura elèctrica de la ciutat i evitar que es repeteixin els talls de subministrament que afecten a prop de 800 famílies.
La companyia s'ha compromès també a segmentar el servei perquè davant d'avaries l'abast sigui mínim. Tot plegat ho va apuntar a la reunió d'ahir amb l'alcaldessa Marta Ferrés i la resta de batlles afectats amb la mateixa problemàtica.
En esports, Álvaro Vázquez ja s'ha entrenat avui amb la samarreta arlequinada.
Vázquez s'ha exercitat amb els seus companys de l'equip de Sant Oleguer després de signar ahir la seva sessió per part de l'Sporting. El pròxim enfrontament dels homes d'Antonio Hidalgo serà la setmana que ve contra l'Almeria.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitjana amb Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 4 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a baixar respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Marxarà aquest episodi de temperatures baixes? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Dijous en conjunt amb sol a moltes comarques de Catalunya, però apareixen alguns núvols baixos a trams de la costa nord de Barcelona i sud de Girona. Núvols que no acabaran de desaparèixer i també la boira o els estrats baixos de la pressió central d'aquest dijous són més extensos que dies passats. Justament amb aquests indrets amb boira, la temperatura encara difícilment supera els 0 graus i altres punts de la pressió central trobem temperatures per sota clarament dels 10 graus. En canvi, prop de la costa, ambient una mica menys fred i el que resta de dia continuarem parlant d'aquesta dualitat en el temps. Boires i ambient fred cap a l'interior i, en canvi, més sol i ambient més suau cap a la costa, tot i que al final del dia la temperatura també tornarà a baixar arreu de Catalunya. El vent, això sí, es mantindrà cap a l'Empordà i cap a l'Ebre i podrà bufar localment en cops forts o molt forts. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. No hi ha incidències a les carreteres properes a la ciutat. Només trobem incidències a un punt de Barcelona, concretament a la Ronda de Dalt, on hi ha trànsit dens entre Vallcarca i el túnel de la Rovira en els dos sentits. L'Hospital de Sabadell ha tornat a prendre mesures davant la pujada dels casos de coronavirus a Sabadell. En les últimes 24 hores s'han confirmat 140 positius més a la ciutat. El Taulí ha ajornat avui i demà part de l'activitat quirúrgica no urgent i alhora treballa per habilitar més llits d'hospitalització a la planta baixa de l'Albada. Tot plegat en previsió que durant les pròximes setmanes els ingressos per Covid continuaran a l'alça. Ho ha assegurat aquest matí al Cafè de la Ràdio Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses.
La principal preocupació ara com ara és l'augment de la pressió a la UCI i l'àrea de semicrítics, on estan ingressats un total de 34 pacients de coronavirus. La doctora Navarro afirma que el fet que els malalts siguin més greus els limita molt i els obliga a prendre mesures.
El que ens preocupa més, doncs, com has comentat, doncs, és el tema de la unitat de crítics, no? Perquè en les últimes setmanes estem veient, doncs, un increment persistent dels llits de les demandes d'ingrés en aquesta unitat. Ara mateix hi ha 34 pacients entre la UCI i la unitat de crítics respiratoris. No vol dir que estiguem a tope, però sí que és veritat, doncs, que clar, que això ja ens limita molt l'activitat.
A més, creu que l'impacte de les festes encara no s'ha deixat notar del tot, ja que els contagis que estan arribant ara són els de Nadal i encara falten els de Cap d'Any i Reis. Per això la directora d'Infeccioses assegura que les setmanes que venen són complicades.
Pensem que tenim com 3 o 4 setmanes per endavant complicades, eh? Perquè això, com dic, van ser 3 setmanes de festes i estem ara rebent, jo crec que l'impacte dels vols de Nadal, perquè molts pacients que tenim ingressats van començar sintomatologia al voltant de Cap d'Any, i això vol dir que això ja no venien del Cap d'Any, sinó que ja venien de les festes de Nadal, amb la qual cosa les properes 3-4 setmanes encara pensem que aniran augmentant el número d'ingressos.
En aquest sentit, demana a la població que sigui responsable i compleixi amb les restriccions que es dicten des de les administracions i recorda que a un menor volum de contagis permetrà mantenir l'activitat ordinària al Taulí. A banda de la pròrroga de les restriccions vigents, que s'ha confirmat avui, la doctora Marta Navarro també és partidària d'ajornar les eleccions del 14 de febrer i deixar-les per la primavera, quan la situació epidemiològica hagi millorat.
I és que els indicadors de la pandèmia continuen empitjorant a Sabadell. El risc de rebrot frega els 900 punts i se situa als 891, mentre que la velocitat de propagació també ha pujat fins a l'1,81. En les últimes hores també han declarat 140 positius, com dèiem, més, que eleven la xifra de contagis des de l'inici de la pandèmia fins als 12.344. Alhora s'han notificat dues defuncions més, que situa la xifra global des del març en les 471. En els dies 4 i 10 de gener s'han realitzat a la ciutat pràcticament 8.000 PCRs i tests d'antígens, dels quals prop del 10% han resultat positius. Pel que fa a la vacunació, ja hi ha 2.733 vacunats a Sabadell. Són 599 més que ahir. I en aquest context, l'Escola Sagrada Família de Sabadell espera el resultat de les 120 PCRs que s'han fet al seu personal després que el Departament d'Educació els hagi enviat els kits d'automostra aquest dimarts. Els van avisar a dilluns que les portarien el dia següent, cosa que van fer a les 10 del matí, i es van endur les extraccions a les 2 del migdia.
L'automostra consisteix en col·locar-se un escobilló de 5 segons a cada nassa, a cada orifici nasal, fins a 2 centímetres endins. Des de la Sagrada Família, la directora del centre, Esther Castro, diu que estan satisfets d'haver-la rebut tot just començar el trimestre.
Millor, evidentment, tots més tranquils, no? Perquè pot ser que tinguis alguna sintomàtica i no ho sàpigues, per tant, doncs millor, tots més tranquils, contents de que la prova ens arribés tan ràpid, diguéssim, no? Que comencéssim dilluns el trimestre i que el dimarts ja tinguéssim la prova.
Entre aquesta nit i demà, els resultats estaran penjats a La Meva Salut. Queda pendent saber si, en el cas del positiu, s'informarà directament al centre. Si això passés, amb el referent Covid del CAP, es decideix què cal fer i a qui es confina. L'Escola Sagrada Família ja s'havia fet una prova abans de començar el curs per decisió pròpia del centre.
El govern prorroga les restriccions actuals una setmana més.
El toc de queda nocturn, el confinament municipal durant tota la setmana i el tancament del comerç durant el cap de setmana s'allargaran ara fins al 24 de gener. Restriccions que se sumen a la prohibició de fer reunions de més de 10 persones ja habilitades per l'executiu. Davant l'empitjorament de les dades epidemiològiques, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet una crida a la responsabilitat.
La resta que s'ha de fer, que és tan o més important, que és tota la prevenció, sobretot en les zones on tenim més incidència de casos. No esperem a que hi hagi casos positius, prevenim aquests contagis i, per tant, seguim estrictament les mesures de protecció individual, distància entre persones, l'ús obligatori de les mascaretes i, sobretot, la higiene de mans. Això és el que ens permetrà poder fer un bon control de l'epidèmia, perquè estarem parlant de ja està evitant contagis.
La consellera ha explicat que calen 7 dies més per veure si hi ha una frenada dels contagis i, en cas de no ser així, és probable que endureixin les restriccions.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
Endesa s'ha compromès a millorar el cablejat elèctric de la ciutat i la segmentació del servei, segons ha explicat avui l'alcaldessa de Sabadell. Marta Ferrés es va reunir ahir amb la companyia al costat d'altres alcaldes de la comarca, també afectats pels talls de llum. Fonts municipals també han explicat que aquests talls encara es mantenen, però amb menys intensitat que el cap de setmana passat, quan van arribar a afectar 800 domicilis.
Per això, representants del govern local es van reunir amb la companyia, a qui l'alcaldessa ha valorat la bona predisposició per arreglar les coses. Per exemple, amb aquesta inversions.
Van estar parlant molt de temes, sobretot de cablejat, d'algunes zones que havien detectat que el cablejat sí que estava envellit, per exemple, la zona del nord d'Itàlia, per tant, que ja havien estat començant a treballar. També de temes de sectorització, de segmentació, que ells em sembla que en diuen que és la paraula tècnica, per quan es produeix un tall de subministre en un lloc en concret que no agafi, que no afecti tants habitatges, sinó que quedi més reduït, diguem, l'impacte.
De totes maneres, les mesures impulsades per l'Ajuntament continuaran en marxa. Aquest cap de setmana, la policia municipal tornarà a aixecar actes en els domicilis que es quedin sense subministrament. En el cap de setmana passat es van recollir fins a 56 actes que s'han enviat ja a la Fiscalia.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Aquest divendres els partits catalans ens trauran de dubtes i decidiran si se celebren les eleccions al Parlament el 14 de febrer o no. Però la seva decisió no serà definitiva. Ho ha posat sobre la taula l'analista polític Pau Caraleta en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio. El politòleg ha recordat que els ciutadans, així com els partits o les institucions, tenen dret a recórrer aquesta decisió i que finalment pot ser un jutjat qui determini si se celebren els comicis o no.
Si algun ciutadà o algun partit considera que hi ha d'haver eleccions i que no hi ha cap motiu perquè s'ajornin, en vistes doncs, que es pot anar a qualsevol comerç a comprar, que es pot anar a cultura, es poden fer altres tipus d'activitats, doncs si el recorre i el tribunal considera que no hi ha motiu per convocar, bueno, per posposar-se, doncs es deixarien les eleccions el mateix dia que estava previst.
Precisament Canaleta apunta que la mateixa decisió de celebrar o no les eleccions pot ser determinant a l'hora d'escollir qui es vota.
Sobretot depenent de quina sigui la situació epidemiològica a l'hora d'anar a les urnes. Per això considera que és molt difícil determinar qui pot beneficiar i qui pot ser perjudicat per la celebració dels comicis.
Mai havia passat algú tan gros, tantes morts, un impacte econòmic tan gran en tan poc temps, etc. Per tant, si passa una cosa en una societat d'impacte tan fort, sens dubte tindrà una traducció política. El que no sabem és en quina direcció. I l'altre factor, que jo crec que és molt interessant, és que la majoria dels partits polítics que hi ha al Parlament, llevat de dos, estan governant, ja sigui el govern d'Espanya o el govern de la Generalitat.
També creu que s'ha de tenir en compte que hi pot haver un daltabaix en la participació, ja que hi pot haver molta gent, sobretot d'edat avançada, que no vagi a votar per por al contagi. Aquest cop, Canaleta considera que l'eix nacional quedarà aparcat.
Avui hem parlat amb un altre dels sabadellencs que concorreran a les llistes de les eleccions del 14F. Es tracta de l'exregidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament, Carles Rossinyol, que assegura que la candidatura del PDeCAT és imprescindible en els comicis de cara a la formació d'un govern independentista.
Per Rossinyol, la formació, en el qual ell anirà de número 26, és l'única que pot garantir un executiu eficient. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Però també crec que és molt important que en aquest bloc independentista hi hagi partits, perquè no hi ha cap partit que tingui majoria absoluta, sinó que és evident que al final s'haurà de fer una composició, diguéssim, un govern que, composat per diferents forces polítiques, i nosaltres creiem que en aquest govern no hi pot haver-hi, per solucionar els problemes de la gent del dia a dia, plantejaments radicals de gestió del dia a dia, sinó que hi ha d'haver-hi gent que sigui capaç de governar, gent que amb experiència, gent que tingui que sigui capaç d'aconseguir els objectius que necessiten els ciutadans, que és un govern eficaç.
Rossinyol assegura que dins de Junts per Catalunya, l'altra formació nascuda de l'antiga Convergència, hi ha moltes sensibilitats, un fet que fa que no hi hagi consens dins del partit en qüestions rellevants per al futur del país.
Més notícies en format més breu, temporals com el Filomena o el Glòria són fruit del canvi climàtic i seran cada cop més freqüents.
Així ho preveu en declaracions al Cafè de la Ràdio l'investigador de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni Rossell.
Precisament es deu al desgel del pol, no? Perquè fa que diguéssim, les masses d'aire estables, que normalment eren més estables, fredes, al perdre el gel de la superfície de l'Àrtic, fa que hi hagi un escalfament molt més sobtat i molt més ràpid a l'hivern. I llavors això fa que tot sigui més inestable. I això és el... És un moment que aquesta inestabilitat és una de les coses que es poden preveure que succeiran.
Rossell alerta que cal coordinació entre les administracions per reduir els efectes del canvi climàtic, una estratègia que s'ha de sumar a les accions individuals dels ciutadans.
La població de Sabadell segueix creixent i supera els 216.000 habitants.
Segons un nou informe de població de Sabadell 2020, la ciutat ha registrat gairebé 2.900 habitants més que l'1 de gener de 2019. De les més de 11.300 noves altes a la ciutat, 1.826 van ser naixements, factor que continua a la baixa per tercer any consecutiu. Per altra banda, també s'han comptabilitzat 11.342 baixes, de les quals 1.868 van ser defuncions. Per tant, aquestes dades converteixen en menys 42 el saldo natural de població. Pel que fa a la població estrangera, s'ha registrat un increment del 10,2% respecte a l'any anterior. L'informe es pot consultar complet a la web vaporllong.cat.
El biòleg sabadellenc Oriol Fondavila publica un llibre sobre curiositats dels animals.
Curiositats del món animal va sorgir a partir de la necessitat que va tenir de dibuixar les curiositats dels animals de les guies de viatges. Fondavila explica que el llibre pot ser una manera d'acostar la ciència als infants.
Vaig pensar que fora del circuit aquest educatiu clàssic doncs es podia complementar amb alguna cosa com la que he fet amb aquest llibre o amb el que estic començant a fer també a través de, sobretot, d'Instagram, no? De dibuixos molt simpàtics, molt llaminers, amb un llenguatge una miqueta científic, però per despertar una miqueta aquesta curiositat per llavors voler-ne buscar més, no? Això que dèiem, no? Ostres, les girafes tenen 7 vèrtebres com nosaltres? Com pot ser això? Pues poder buscar informació, no? Despertar una miqueta aquesta, aquesta curiositat amb una cosa com són els animals que agraden a tots els nens i nenes.
El sabadellenc també ha assegurat que per part dels guanys aconseguits es destinaran a padrinar el tritó del Montseny en perill d'extinció.
I quan passa un minut d'un quart de vuit, parlem d'una sardana. El compositor sabadellenc Jan Fiter guanya el Premi Joventut que atorga la Cobla Juvenívola de Gramunt amb una peça titulada Sió. En una entrevista al programa Al Matí, Fiter ha assegurat que, tot i no ser el seu registre més habitual, està content pel reconeixement i el premi.
Vaig intentar inspirar-me en referents, no?, del món de la cobla, i empapar-me, no?, d'aquest estil més clàssic. No? Seria una sardana, diguem-ne, homenatjant un tipus d'escriptura més antiga, no?, dels mestres antics del món de la cobla. I, bueno, fruit d'això, doncs, vas provant, vas treballant diferents idees, això s'ha reposat, tu tornes a mirar i amb el temps, doncs, va agafant la forma final.
Fiter ha explicat que va començar la música per cobla gràcies a un altre sabadellenc, el compositor i pianista Gerard Pastor. Així va convertir el que era un encàrrec per celebrar els 30 anys de la Cobla Juvenible de Gramunt en un premi, el Joventut.
Volia representar, tenint en compte que era un aniversari, volia que fos una sardana que representés, doncs, certa plenitud, certa satisfacció per part d'ells, certa maduresa, no? És una sardana... En qualsevol cas, diríem que és tràgic ni dramàtica. Tampoc és allò frívola, és bastant, diria jo, calmada, pausada i que intenta transmetre, si més no, certa plenitud i satisfacció.
De fet, la sardana Sió es pot escoltar dins del disc recopilatori dels 30 anys de la Cobla Juvenívola.
Al matí treballem per fer-te companyia. I com ho farem aquest dijous?
Parlarem de la producció de teatre social Celebrarem mi muerte, que ens parla de l'eutanàsia.
Ara canto la cançó dels pronoms febles.
Després conversarem amb la família Macià. Ells han musicat la cançó dels pronoms febles que triomfa a les xarxes socials. I acabarem amb la secció...
Qui ho diria? Amb Pere Urpí.
Per anar fins al Mercat Central i conversar amb l'Àlex Castany Sant Martí del seu negoci familiar, per on han passat 6 generacions i desperta passions.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 11:45 fins a 2:45. T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de comarca. Les presons tornen a proposar el tercer grau per als líders independentistes.
La proposta només serà efectiva si després la validen els tècnics del Departament de Justícia, però, tot i això, la Fiscalia hi pot tornar a recórrer i tombar aquesta condició, com es va fer al desembre. El secretari de Mesures Penals, Armand Calderó, ha recordat que ja ha passat mig any des de l'anterior concessió. De fet, que reafirma encara més el tercer grau, ja que tots han passat la quarta part de la pena o estan a punt de fer-ho.
L'alcalde i l'exregidor de Riudoms es va vacunen amb l'excedent de la residència Lunada.
Tant l'alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, com la residència han explicat que se'ls va vacunar amb l'objectiu de no llançar vacunes, ja que van sobrar 4 dosis que tenien 15 minuts de vida. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha pronunciat al respecte i considera que no és ètic vacunar-se si no ets responsable públic i no tens més de 70 anys. Argimon creu que hauria estat millor declinar la invitació, encara que s'establís que no s'havia de llançar ni una sola dosi.
I la Moncloa reconeix que paga el personal desplaçat a Emirats Àrabs per assistir a Joan Carles I.
Una investigació del diario.es deixa en evidència que el rei emèrit encara gaudeix de recursos públics. El cost dels tres ajudants dels quals disposa i que van rotant cada mes és assumit per Patrimoni Nacional a petició de la Casa del Rei. La Moncloa ho ha justificat explicant que ha seguit el manteniment d'aquests serveis d'acord amb el que preveu la legislació.
Moment pels esports. Álvaro Vázquez s'ha entrenat per primer cop a Sant Oleguer amb els seus nous companys. Ho ha fet després de signar ja el contracte de cessió amb el Centre d'Esport Sabadell i passar la pertinent revisió mèdica. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La seva presentació oficial tindrà lloc demà al migdia. Mentrestant, el club segueix estudiant el mercat per fer noves incorporacions, però a hores d'ara no hi ha cap operació avançada. La direcció esportiva se centra en buscar un carriler dretà i un migcampista ofensiu i no nega l'interès per Eugeni Valderrama del Huesca, però no hi ha res concret sobre la taula. El Sabadell, de fet, és només un dels molts candidats a fer-se amb els seus serveis i la intenció del jugador seria intentar continuar a primera divisió. D'altra banda, la sortida de Grego Sierra sembla força improbable. No té la voluntat de marxar i, a més, el club estranger interessat hauria de pagar la clàusula del central murcià.
La plantilla s'ha entrenat avui, tot i no tenir partit aquest cap de setmana. El xoc contra l'Almeria, el primer de la segona volta, no es disputarà fins la setmana que ve.
I tot apunta que l'Aleix Coc, que va acabar tocat en l'empat contra el Lugo, no tindrà problemes per jugar. Tampoc Pedro Capó, qui es va quedar fora de l'última convocatòria per unes molèsties. En canvi, hi ha més preocupació amb la lesió de Néstor Querol, tot i que s'està a l'espera dels resultats de les proves. La d'Adri Cuevas és l'única baixa confirmada per contratemps físics. A més, Juan Ibiza no podrà ser a l'estadi dels Juegos Mediterráneos per l'anomenada clàusula de la por, ja que el central està cedit pel conjunt indàlic.
I no deixem encara el futbol. A la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil obre la segona volta de la fase inicial rebent el líder del seu subgrup, el Girona B. En el record, el duel jugat fa tot just unes setmanes a terres gironines amb derrota blaugrana per 5-2.
A Vilablareix, el juvenil B blanc i vermell s'ha mostrat intractable. 5 partits, 5 victòries. A domicili, per contra, les seves prestacions baixen en picat. En només un triomf, un empat i dues derrotes, és el tercer pitjor fora del subgrup. El tècnic mercantilista Juanjo Beltrán troba una explicació a aquesta bipolaritat del rival.
Jo diria que allà al seu camp és com quan surts que fan un càstig, no? És a dir, surten la gent allà, els directors tècnics, ojeadores, i és com que és un examen, no? És a dir, perquè tenen molts ulls ficats en aquests nanos, i llavors sembla com que és una final per ells jugar al seu camp, no? Jo vaig veure així. I potser fora es relaxen, i llavors, clar, el relaxar-se una mica, com hi ha molta igualtat entre tots, doncs potser és aquest handicap que tenen, no?
El conjunt graciany, si s'ha classificat, es podria enganxar als llocs capdavanters amb un bon resultat. A Raona Marinal serà l'escenari d'aquest Mercantil Girona B de Lliga Nacional el diumenge a les 12 del migdia.
I ara anem amb l'actualitat relacionada amb el Club Natació Sabadell. Claudi Martí a la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Natació permet al club tornar-hi a tenir representació. El president de l'entitat, entrevistat al programa Hotel Suís, ha mostrat plena satisfacció per aquesta nova responsabilitat que assumirà a partir d'ara.
Martí espera ara tenir més pes en determinades situacions perquè el club no en surti perjudicat, però el nou vocal encarregat de dirigir la comissió de clubs assegura que lluitarà prioritàriament pels interessos generals.
Faré escoltar la veu del Natació Sabadell el màxim possible, no? Però crec que el meu compromís va més enllà, no? El meu compromís va per intentar, doncs, que es facin les coses de la millor manera possible perquè ens sortim beneficiats tots, no? Els clubs, la federació, els equips nacionals, la formació, tot, no? En general. I, per tant, la meva influència crec que, o m'agradaria que fos, no pensant només en la influència que puc tenir respecte al club, que també, i no defugiré, evidentment, d'aquesta responsabilitat, però la influència que pot tenir com a Natació Sabadell en el que és la natació espanyola.
Martí espera que Calllong segueixi sent l'escenari principal d'esdeveniments del món de la piscina, com l'Open de Primavera, però ha demanat la col·laboració de tots els actors, especialment del Consell Superior d'Esports, per poder tenir una organització a l'altura de les circumstàncies.
L'equip masculí de waterpolo arrenca aquest 2021 rebent a Calllong el Mataró, en partit de divisió d'honor, un enfrontament marcat a la prèvia per la baixa de Borja Fenoy.
El sabadellenc, recordem, ha anunciat aquesta setmana la seva retirada amb només 23 anys. Segons va explicar ell mateix, un projecte personal irrefutable i que li ha sorgit recentment n'ha estat la causa. Fenoy ha volgut agrair en una entrevista a l'Hotel Suís la comprensió dels seus ja excompanys.
He de donar les gràcies perquè, a part de que era una notícia bastant dolenta per ells, la veritat és que els meus companys ho han acceptat tot. O sigui, tots m'han ajudat i m'han dit que van davant, que és una... que dir-ho malament és una putada, però és que és el que hi ha.
Guido Martino s'ha escollit per l'Estrelpool per substituir-lo. L'argentí ja va estar a l'equip la temporada passada i ara el club té un acord amb ell a l'espera de resoldre aspectes burocràtics. De cara al xoc contra el Mataró, un triomf sabadellenc pràcticament deixaria garantida la segona posició dels de Quim Colet en aquesta primera fase de Lliga. Amb l'Atlètic Barcelonet el líder, ara mateix hi ha 6 punts entre el club i el Sant Andreu i el Mataró, els principals perseguidors. Els maresmencs van tenir diferents entrebancs durant la primera volta, però Colet recorda que és un conjunt ben perillós.
El Mataró és un molt bon equip i que bueno, doncs ha estat una mica també amb uns certs problemes aquesta primera volta d'aquesta primera fase, però que és un equip molt perillós, amb molt bons jugadors i que segur que exigirà al màxim, si volem guanyar, ens exigirà al màxim en aquest reinici, diguéssim, de la Lliga.
Dissabte, a 3:15, a la piscina de 33 metres de Cal Llong, tindrà lloc aquest Estrelpool Mataró.
I en tenis taula, el primer equip del Club Natació Sabadell ja coneix els seus rivals, el seu subgrup de la Divisió d'Honor. Ha quedat aparellat amb l'Olot, el Sant Jordi Eivissenc, el Calella i el Vic.
Recordem que, si tot va bé, finalment la Lliga de Superdivisió i Divisió d'Honor arrencaran el 13 de març, una setmana després que la resta de categories nacionals. Aquesta és la valoració del sorteig que fa Joan Barberà, membre de la secció de tenis taula del club.
El grup Déu-n'hi-do, amb Olot, molt bon equip l'Olot, el Sant Jordi d'Eivissa, molt bon equip, el Calella, un equip històric del tenis de taula, al igual que el Vic. En el cas del conjunt osonenc, molts i molts anys després tornen a aquesta categoria, la Divisió d'Honor, moltíssims anys després, i s'estrenaran novament a Divisió d'Honor. Veurem com va la temporada, quines són les condicions amb les que es poden jugar.
El club té, a més, un equip a primera nacional, una segona i dos a tercera. A segona hi jugaran dos sabadellencs més, Falcons i el Ciervo, que han quedat emparellats junts en un grup diferent dels nedadors. Hey boys!
Acabem amb la tercera divisió de futbol sala. L'Amics del Pou Nou Escorial, després de descansar la setmana passada, torna a la competició defensant el lideratge a Olesa.
El rival viu una situació delicada a la classificació i fins i tot ha canviat el cos tècnic, amb l'ex del Nou Escorial Paco Arjona destituït. Malgrat tot, el capità del sabadellenc Cinto Aranda no se'n refia.
Partidos trampa, partidos que bueno, que en esta categoría si de un principio no está metido en el partido, pues cualquiera te puede dar un susto. Y para mi gusto no tiene tan mal equipo como refleja la clasificación, así que, y más en su pista. Así que nada, es lo que tú dices, ahora hay que ir allí con todo para seguir.
De la seva banda, el grup Zarraona busca apropar-se encara més als tres primers després de la victòria de la setmana passada i ara té la millor oportunitat per encadenar un altre triomf. Els de Darío Martínez visiten el Cué, un CCR de Castelldefels que encara no ha puntuat. El tècnic, tot i això, també demana màxima concentració.
És clau perquè coneixem el calendari i som coneixedors dels dos pròxims partits, que si els aconseguim guanyar ens fiquem allà a la lluita un altre cop. Partit de doble filo, no? Que diuen, sabem que no tenen cap punt i que és un partit en què hem treure tres punts, però no arribar tan relaxats com que després allà no fem un partit seriós i no podem guanyar.
Diumenge a 12:45 del migdia arrencarà aquest duel a Castelldefels. L'Olesa Nou Escorial, en canvi, es disputarà dissabte a 6:15 de la tarda.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 14 de gener, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.